Bon dia. Avui és el primer dia de l'Espai Sempre Viva després de les vacances d'estiu. Espai on seguirem coneguent alguna teràpia de salut mitjançant l'entrevista a persones que des de la seva experiència ens en puguin donar una visió general de la teràpia i de la seva aplicació. També seguiré parlant-vos d'alguna planta medicinal, de les seves virtuts i alguns remeis, i no oblidem l'espai de la verdura del dia, on ara hi haurà no només verdures, sinó que hi inclouré fruites o cereals junt amb les seves històries i virtuts més importants. Això sí, he canviat la recepta de cuina per alimentar el cos per una recepta de vida per alimentar l'esperit, que també és força important. Les receptes no seran d'elaboració casolana. Ja us aniré dient quin és l'autor. Com sempre, posaré música perquè no sigui una sobredosi d'informació i poder relaxar-nos una mica. I així farem cap a les 12 del migdia, hora d'inici que s'ha convertit en hora de finalització del programa. Ara ens trobarem aquí de 11:45 a les 12. Bé, doncs abans de que el temps ens faci una mala jugada i passi massa ràpid, començarem. Avui us parlaré de la rosa silvestre, que encara que ja no està en flor, sí que en podem veure i recol·lectar el fruit, anomenat grataculs. I com que he obert el ventall a les fruites, avui us parlaré de les figues. Tot això després de parlar amb la Olga Villena, llicenciada en Pedagogia Terapèutica i formada en Dansateràpia, a Saragossa, a l'estudi de Dansateràpia de la Natàlia Artíac, segons el mètode Maria Fuchs, que ens explicarà què és això de la dansateràpia. Abans, però, sentim la percussió d'en Guem. Thank you. Bon dia, Olga.
Hola, bon dia.
Vaig veure el teu tríptic de dansa-teràpia i em va cridar l'atenció perquè sempre he pensat i experimentat, val a dir-ho, que realment ballar, el fet de deixar-te anar amb la música, és totalment terapèutic, si ho aconsegueixes, clar. Ens pots explicar una mica de què va la dansa-teràpia?
Doncs mira, la dansa-teràpia intenta que la persona pugui arribar a comunicar-se amb ell mateix, amb els altres, a través del cos, a través del moviment i a partir de la música o a partir d'altres estímuls, com poden ser objectes o com poden ser estímuls a partir de la teva pròpia imaginació. I el que pretén una mica és connectar la ment, les emocions i el cos, perquè bueno, considero que aquests tres elements de la persona no van separats, sinó que van units. I una mica el que intenta és potenciar la pròpia creativitat de la persona a través, com ja t'he dit, del moviment, de la música i de la interrelació amb les altres persones. Perquè normalment les sessions de teràpia, tot i que poden haver sessions individuals, el profitós realment és quan fas treball en grup, perquè bueno, hi ha un espai individual en el que la persona treballa a nivell individual i comença a experimentar amb el seu cos o amb els objectes o amb la música, però hi ha una part important també de compartir, de relacionar-se amb els altres, de ballar amb els altres, de moure's amb els altres, no? I bueno, una mica grosso modo seria això, la dansa-teràpia.
D'on ve la dansa-teràpia?
Doncs mira, la dansa-teràpia va néixer als Estats Units cap als anys 40, es va iniciar en tot l'àmbit psiquiàtric, va néixer a partir de ballarines i de psicòlegs que van començar a treballar conjuntament amb el tema de la música, amb el tema de moviment, amb persones amb una gran desconnexió de la realitat, del món, com són les persones que pateixen esquizofrènia o les persones que pateixen psicosi. I a partir d'aquí es va anar desenvolupant una tècnica fins que va arribar a ser i és una carrera universitària i en cursos de postgraus i màsters, i a partir d'aquí va començar tot un estudi d'aplicació no només en persones amb dificultats, persones amb discapacitats psíquiques o físiques, sinó també en persones doncs, que patien depressions o persones que simplement bueno, van evolucionant, persones que simplement tenien ganes de conèixer-se a si mateixos, de fer un treball a nivell personal, però potser a través del cos, a través d'alguna faceta més creativa. I a partir dels Estats Units es va passant a l'altre continent, que és Europa, i en l'actualitat doncs, et podria dir que a Anglaterra, a Itàlia, a França i després a Israel. La dansa-teràpia són estudis universitaris, també hi ha cursos de postgrau, no? I bàsicament va ser d'aquí, com d'altres coses, d'altres facetes que també sorgeixen als Estats Units.
Uh-huh. I què fas amb una sessió de dansa-teràpia?
Mira, les sessions de dansa-teràpia normalment estan dividides en tres fases. La primera part d'una sessió, que jo anomeno com un escalfament psicodinàmic, en el que s'escalfa el cos i s'escalfa també una mica la ment, no? Preparem a la persona, o les persones se preparen a centrar-se en l'espai d'aquesta hora i mitja que dura la sessió, a relaxar-se i bueno, amb aquesta primera part es poden fer diferents històries, no? Una podria ser una relaxació, una altra podria ser un massatge, una altra podria ser un escalfament més dinàmic amb una música rítmica començant escalfant diferents parts del cos. Es poden fer també estiraments i el que es pretén és això, no? És una mica escalfar el cos, preparar també una mica pues, la ment, no? I bueno, desconnectar una mica del món o del dia, no? Del dia en el que venim, de la feina, dels estudis i bueno, i començar a preparar-nos. La segona part normalment es proposa una proposta per treballar, que pot ser a partir d'un objecte, treballo amb qualsevol tipus d'objectes, amb canyes, amb pilotes, amb robes, amb no sé, amb qualsevol tipus d'objectes. Es pot treballar a partir d'aquest objecte o a partir d'una imatge o d'una proposta o d'un tema que jo pugui proposar, com per exemple, doncs, al mar, o a partir del ritme o la melodia d'una música, o a partir de la mobilitat de les nostres mans. Normalment es comença a fer un treball individual en el que cada persona escull un lloc a l'espai. Preferiblement començo sempre a terra, intento passar pels tres nivells de l'espai, que són el baix, que és a terra, el mig i l'alt, però el terra dona una certa seguretat i és bastant acollidor. Llavors comencem a treballar, cada un experimenta individualment i comença a crear, comença a sentir la música, a sentir l'element que té entre les mans, o i comença a experimentar a nivell individual. Es poden fer treballs també a nivell de parella o a nivell de petits grups o amb un gran grup. I és qüestió de deixar-se anar, de sentir la música, de ballar. I jo crec que l'important en aquesta teràpia és que no hi ha cap exercici concret que hagis de fer, sinó que la dansa terapeuta dona propostes, fa propostes i cada un agafa i sent i es belluga com sent en aquell moment. I la tercera part d'una sessió seria aquella en la que el grup comparteix entre totes les persones una mica doncs, com ha anat la sessió, què ha sentit, què ha experimentat, com li ha anat. Aquesta tercera part pot ser a nivell verbal, en la que podem compartir les vivències que hem experimentat cada un, o pot ser a partir d'un dibuix o d'un mural que podem fer entre tots, o a vegades a partir de crear alguna història amb fang o amb plastilina, vull dir que hi ha un escrit, a vegades també es poden escriure. I bueno, una mica aquestes serien les tres fases d'una sessió, bàsicament.
Quin tipus de música poses? Depèn de la fase o depèn del dia?
Doncs treballo amb qualsevol tipus de música, des de jazz, música clàssica, música contemporània, rock. Evidentment, quan me preparo una classe, la música té moltíssima importància. A vegades creo una classe a partir d'una música que sento i em dona una idea, o a vegades tinc una idea i he de buscar aquella música que hi vagi, no?, per a aquella classe. Evidentment, si tinc preparat un escalfament dinàmic, doncs la música serà més rítmica o serà més moguda. Si estem fent alguna cosa de relaxació o d'estiraments, doncs serà una música més suau. I la veritat és que treballo amb qualsevol tipus de música, però que sí que té molt a veure la música que utilitzo amb la classe que tingui preparada. Sí, sí.
Hi ha algun tipus de contraindicació o algú que millor que no fes dansa teràpia?
Doncs jo diria que no hi ha cap contraindicació, perquè com que no hi ha cap moviment específic, que, és a dir, no s'obliga a ningú a fer res que no pugui fer o que no tingui ganes de fer. Jo crec que el bo d'aquest mètode és que es respecta les característiques personals, individuals de cada persona, tant físiques com psíquiques. Que ballar no és com una acadèmia de dansa que has de fer un determinat pas i has de seguir un determinat ritme. Cada un aquí penso que intentem respectar el ritme de cada persona, la creativitat de cada persona, els moviments de cada persona, i una persona podrà moure's amb més agilitat, amb més rapidesa o amb més lentitud, però l'important és moure's, és ballar, i no només el ballar per ballar, sinó el sentir, no? El connectar el que estàs sentint amb el teu moviment, el que estàs pensant o el que t'està connectant aquell moviment o aquella vivència. És un treball que va més enllà d'un treball corporal, no? Per això es diu terapèutic, no? Perquè, com ja t'he comentat al principi, s'intenta una mica treballar la globalitat de la persona. Llavors, contraindicat no, perquè que una persona no pot saltar, doncs no salta, no? És a dir, no hi ha a dir, ara saltarem tots, ara farem... No, cada un, tu pots ser una fulla moguda pel mar que es mou molt ràpidament, o pots simplement rodolar pel terra, o cada un va cercant la seva pròpia mobilitat i creativitat a partir de les seves limitacions, que tots en tenim, però a partir sobretot de les nostres potencialitats, perquè el que s'intenta és aprofitar tot el que podem fer, no?, amb el nostre cos.
I té una temporalitat? O sigui, hi ha un temps de teràpia o cada un doncs, com vegi que està... anant millor?
Mira, aquí venen persones per diferents motius a les sessions. Hi ha persones pues, que sempre han tingut li han agradat la dansa i han tingut ganes de ballar, però potser no s'apuntarien a una acadèmia de dansa. Llavors, bueno, jo, a veure, els cursos duren un any escolar, diguem-ne, no? Comencem a l'octubre i acabem al juny, encara que a l'estiu a vegades me demanen també per fer tallers o per continuar. Les persones normalment que es matriculen per tot l'any, i tinc persones que l'any passat, aquesta activitat es va iniciar l'any passat i aquest any estan repetint. Hi ha persones, això que et deia, no? Que venen simplement pel fet de ballar, hi ha altres persones que venen aquí per, bueno, per poder estar amb altra gent, comunicar-se amb altra gent, cercar un altre tipus de comunicació i de vivències, no? No, en principi no hi ha una temporalitat mínima ni màxima, no? Inclús podria dir que havent-hi començat el curs hi ha persones que es poden incorporar, no? A mig curs, perquè no és una cosa que comenci i acabi, no? És una evolució, la persona va evolucionant amb el grup i amb el treball que es va fent a les sessions, no? Llavors, bueno, el creixement personal és una cosa que tampoc acaba mai, no? Tu no pots dir fins aquí ja he après i ja em conec, i no, és una cosa que tu vas evolucionant. Potser durant la temporada de la teva vida, una època de la teva vida, la dansateràpia et pot ajudar per conèixer tu mateix, per relacionar-te amb els altres, per experimentar amb el teu cos, per gaudir del teu cos, no? Per dir, bueno, el cos no és una cosa que m'acompanya, sinó que, bueno, és algo que em conté, que conté la meva persona, que conté les meves emocions i que gaudeixo d'ell, no només bueno, jo sempre dic que a vegades ens en recordem del cos només quan està malalt, no? Quan ens fa mal la panxa, el cap o el peu. Doncs poder disfrutar de la nostra panxa i el nostre peu i la nostra mà i el nostre cap que va allà, no? I que sent i que s'emociona i que hi ha una música que li agrada més i una altra música que li agrada menys, però bueno, coses que passen, no? I llavors per això et dic que no hi ha una temporalitat, cada persona una mica marca el seu ritme també.
I costa que la gent es deixi anar? Perquè costa que la gent es deixi anar.
Doncs et sorprendries, eh? Sí, et sorprendries. Al principi, clar, sobretot quan ve alguna persona nova amb un grup que ja està format, es talla una mica, bueno, hi ha de tot, no? Perquè hi ha persones pues, que són més desinhibides, hi ha persones que són més, pues, més tímides, no? Però et sorprendries perquè aquí ningú jutja el moviment dels altres ni mira d'una forma despectiva o mira com s'està bellugant aquest o mira aquest no aixeca la cama, no, cada u està amb el seu món, no? Cada u balla, experimenta i després es dona la possibilitat de compartir, però si tu tampoc en aquell moment tens ganes de compartir ni de ballar amb ningú, doncs continues, no? Experimentant i creant, és a dir, no sé, és un treball, com que ja t'he dit abans, molt respectuós i la veritat és que costa molt menys de lo que la gent es pensa, eh? A vegades la gent això és, no, bueno, és que jo sóc molt torpe, és que jo no sé seguir el ritme, jo no sé, bueno, és seguir el teu ritme i seguir escoltar-te tu mateix, no? Jo penso que és un espai per regalar-te a tu mateix o a tu mateixa i per gaudir, sobretot per gaudir de la música, del teu cos i aprendre, bueno, tot allò que tinguis ganes de deixar-te aprendre, no? Però no costa massa, deixar-se anar, no costa massa. És qüestió de provar-ho.
Bueno, doncs ja ho provarem.
Molt bé, com vulgueu.
Gràcies per venir. I
gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
Molt bé, gràcies.
Adéu.
Ara que tots i totes estem barmant, no cal passejar. Des del CEP, si aixequeu una mica el cap, segurament veureu alguna rosa canina. En gallec i portuguès, rosa de cao, agabanzo, gabanceira. En català, roser salvatge, roser de marges, gratacul, escanyavelles o tapacul. En castellà, rosal montés, rosal del diablo, escaramujo, i en basc, astro. Toarrosa, astolarrosa. És un arbust de 1 o 2 metres d'alçada amb la tija folrada de pinxos. Les fulles que s'agafen per parelles a les branques, menys la del final que queda desaparellada, són de forma elíptica i amb uns cantus asserrats. Les flors tenen 5 pètals de color rosa intens o quasi blanc. El calze de la flor, que persisteix força temps i es torna carnós i vermell, es coneix com escaramujo en castellà, tapaculs o grataculs en català. Aquest fruit té una superfície interna folrada de pèls rossos i rígids. Són la pica-pica, que produeix una irritació considerable, tant si t'ho refregues per la pell com si et menges el fruit sense treure'ls, i en arribar a la mucosa de l'anus et pot irritar. D'aquí el nom de grataculs. Floreix al maig i fins al juliol en podem trobar florits. La trobem a tot el que és la terra baixa i a les muntanyes poc elevades. Del roser silvestre se n'utilitzen les arrels, les fulles, els pètals, però el mèrit principal radica en els fruits, precisament en el gratacul o tapacul. Tenen una matèria colorant taronjada, la carotina. Contenen d'un 11 a un 15% de sucres, un 3% d'àcids orgànics, com l'àcid màlic, i quan estan assecats trobem en ells una gran quantitat de vitamina C. Els grataculs, millor menjar-los frescos com una fruita qualsevol, encara que s'ha de tenir paciència. S'han de partir a l'ullarg i treure els pèls i les llavors que tenen dintre, rentar-se amb aigua i ja es poden menjar. Així és com la vitamina C s'aprofita en la seva totalitat. També se'n pot fer marmelada, això sí, sempre traient els pèls. No oblidem que per alguna raó s'anomena grataculs. I ara, si tornem a aixecar el cap del cep, igual hi ha per aquí alguna ficus carica o figuera. Doncs bé, aquí on la veiem és originària de l'Àsia Oriental i pertany a la família de les moràcies. La figa, que és la fruita de la figuera, és molt antiga i sempre s'ha conreat per menjar, però també s'utilitza per elaborar vins i licors. Les figues es poden assecar i així els seus nutrients es concentren i tenen major contingut de calci, magnesi i potassi que qualsevol altre fruit sec. Les figues tenen vitamines com la A, la B i la C i minerals com el calci, inclús més quantitat que la llet, ferro, magnesi, fòsfor, potassi i zinc. Plató, el filòsof, anomenava les figues les amigues dels filòsofs, perquè reforcen el sistema nerviós i el cervell. Els grecs l'utilitzaven per l'asma i la depressió. Les figues són eficaces contra els problemes respiratoris com la tos, el mal de gola i trastorns pulmonars. Constitueixen un bon estimulant intestinal i un remei contra el restrenyiment gràcies a la fibra alimentària indigerible, la lignina. I secs encara són més efectius. Confiança és la paraula que ens agradaria tenir com a mal nom. I en canvi, confiança és algo que ens costa tenir. Què significa confiar? Significa tenir el coneixement de que els teus pensaments creen el teu món. Tenir la certesa amb un coneixement intern de que si penses alguna cosa, així és. Thank you.
Bàrbara Marciniak. Bé, doncs entre danses, plantes, figues i músiques hem arribat a l'hora de despedir-nos. Hem estat amb vosaltres, jo, l'Assumpció, la Olga Villena explicant-vos en què consisteix la dansa-teràpia i l'Albert Pedrol fent de tècnic. Ens sentiu el pròxim dia 6 de novembre a la mateixa hora de 11:30 a 12 aquí a la finestra de Ràdio Falset. Fins aviat. Salut.